El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
L'Equador del mandat superat i algunes formacions agafant embranzida per les eleccions de 2023, seguim el cafè de la ràdio amb la ronda d'entrevistes als grups municipals per prendre el pols als temes més destacats de l'actualitat sabadellenca. Aquest dimarts ens acompanya la regidora de la Crida, Anna Lara. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
La Junta de Govern adjudicava ahir la renovació del passeig de la plaça Major, els treballs del Jardí del Sud, la renovació de l'arbrat, immobiliari urbà, tot plegat per valor de 6 milions d'euros. Com valoren aquestes adjudicacions per la Junta de, per exemple, la Junta de Govern d'ahir?
Doncs de manera agradolça, perquè hi ha una sèrie de projectes com els Jardins del Sud, que en realitat havien de ser una altra cosa, que van molt justos de termini i esperem que arribin pels fons europeus, però que havien de ser, per exemple, una remodelació del mercat de Campoamor i s'ha convertit en una altra cosa perquè no ens han dit encara què tenim al mercat. Tenim una moció, per exemple, que deixava molt clar que havia de continuar el mercat, però el PSC ha anat aquí jugant una mica d'on està la pelotita i el que tenim és un model sense definir, uns entorns que esperem que quedin molt bé, però encara un model pel mercat que no està definit ni tan sols si el PSC conservarà la promesa de que segueixi sent un mercat, per exemple. Hi ha altres projectes, com el del passeig, doncs que necessitem tenir un model de passeig, necessitem ja una obra que acabi el passeig, però és cert que fer-ho sense lligar-ho amb la caixa de subterrània del passeig per nosaltres és totalment un error. I evidentment el govern actual té una proposta que allò sigui un pàrquing a meitat de la zona de baixes emissions, el que ha de ser la zona de baixes emissions, per nosaltres és una contradicció en si mateix i per tant el que caldria és lligar una proposta que vinculés a dalt. Precisament la Crida hem fet aquestes setmanes com un concurs d'idees per intentar que la gent ens fes propostes i totes tenen un component social molt alt que evidentment lligaria amb la part superior del passeig, no? Per tant, doncs sembla que la ciutat avanci, però en realitat avança a costa d'una imposició molt gran d'un programa, d'anar tirant milles i de preguntar poc a la ciutadania i de plantejar-se poc quines són les necessitats de la ciutat, perquè, com et deia, aquest pàrquing en meitat d'una zona de baixes emissions, ja veurem també quant de temps ens el deixen aguantar si és que ens el permeten acabar fent.
M'aturo al punt del passeig per dues qüestions. D'una banda, el passeig en superfície, el projecte, entenc, el sembla correcte?
Ens sembla una mica el que hi havia dibuixat i poc més. Hi ha algunes promeses d'arbrat que no es compliran i això ens ho han acabat dient, perquè hi ha grans arbres dibuixats que no tenen la capacitat de ser-hi, per tant, hi ha molt dibuix d'aigua i verd que no serà possible. Alhora, insistim, les grans fonts que tenim presents a la ciutat són les de la plaça de l'Ajuntament, en una rehabilitació constant, en un manteniment constant i amb un nivell de soroll constant molt alt, i això ho sabem molt la gent dels grups municipals, perquè el grup de la Crida està en una espècie de semisòtan a l'Ajuntament on repica directament la font. Llavors, hi ha uns temes acústics que no s'han acabat de valorar i que ja veurem si són realitat, que entenem que aquest projecte avançarà als tempos més o menys que ens han dit, doncs si la satisfacció serà tan clara. La resta del dibuix, excepte l'aigua, que és l'element principal que han introduït, no difereix, l'han venut com una gran cosa nova, però no difereix una mica del que hi havia projectat i del que li faltava una mica rodar encara.
Aparcament. Perquè aquí fa dies que em plantejo una qüestió i aprofito que la tinc aquí per posar-li damunt la taula. La proposta del govern quadripartit ja era fer un aparcament en aquest punt.
No hi havia un consens entre les formacions de govern del quadripartit sobre aquest punt. I, de fet, hi havia una qüestió prèvia, no resolta tampoc per aquest mandat, que era les compensacions de Generalitat, perquè la Generalitat, vinculat a aquest aparcament, és a dir, a través de ferrocarrils i a través de l'empresa pública de la Generalitat, hi havia com una espècie de triangle de deutes en què l'Ajuntament no havia de donar res per aquesta caixa. Jo insisteixo en dir-li caixa perquè jo no accepto que sigui un pàrquing fins que no la tinguem totalment desenvolupada. I en aquest cas, el que es va decidir dins del govern que hi havia anterior és que aquest era un punt fonamental per resoldre, perquè fos quin fos l'ús, no hi hagués un sobrecost per la ciutat. Ara es va comprar per 4,7 milions fa 2 anys, si no m'equivoco. més els 5 milions més que faci falta d'adequar-ho com a pàrquing. Estem parlant d'una caixa que costarà 10 milions i bé, es diu que ho pagarà el que ho construeixi, però bé, que ho repercutirà a la ciutadania. Vull dir, al final no és que aquest cost no existeixi. 10 milions, com et deia, per una caixa que no sabem quant de temps farem servir, perquè no queda clar quina normativa ens acabarà aplicant o com evolucionarà la normativa en zones de baixes emissions. El que està clar és que fer arribar els cotxes en meitat de la zona de baixes emissions, per poc que evolucionin les normatives, ràpidament constrenyiran aquest aparcament. A part de que hi ha una problemàtica no resolta i que no ens han dit com pensen fer-ho, que és per on és l'accés o la sortida, no sé quina és, a través de Plaça de l'Àngel, perquè això vol dir que hi ha un redibuix que no estan ensenyant i que és gravíssim perquè aquesta zona ja té un problema per l'accés de vianants i té aquella petita plaça on hi juguen molts nens a la tarda. I ara per ara no ho han dit perquè segurament implica redibuixar-la completament.
Per tant, deia, no hi havia consens en el quadripartit, però sí que Matías Sarracán com a alcalde, que em corregeixi si no és així, que jo havia parlat amb Matías Sarracán, per exemple, a Ràdio Sabadell, sobre aquesta opció, s'havia parlat de que era important tancar els dos accessos que hi ha actualment, ajuntar aquests dos espais per fer aquest aparcament, no? Clar, vostès han plantejat aquest concurs d'idees, el dissabte es coneixerà quina és la idea doncs, que ha tingut més votacions. On ha d'anar aquest concurs d'idees? És a dir, per què ha de servir?
Per nosaltres és serveix també com el tancament de la campanya de Triem la Vida i és una manera en què la gent tingui un espai per imaginar una mica, perquè sabem que d'aquesta petita llavor d'anem plantejant idees, creixen altres idees, no? I precisament hi havia un article de Manel La Rosa fa no res també que deia, bueno, ens han forçat una mica a dir que això era un pàrquing i és un pàrquing i punt, però en cap moment hi ha hagut aquest moment de...
Però hi ha alguna opció de fer-hi una altra cosa que no sigui un pàrquing, tal com estem en el punt en què estem ja?
Aquest projecte no està licitat. I tant. L'Ajuntament ha tirat pel dret i ha comprat una caixa caríssima. És veritat. Però allò és una caixa. No t'obliga en absolut a ser una cosa o una altra. De fet, la gràcia del concurs d'idees era trobar-nos coses que no ens haguéssim imaginat, no? Perquè és molt fàcil dir, bueno, no serà un pàrquing, però serà un gran magatzem. Perquè recordem que una de les possibilitats que hi havia també era que fos un magatzem municipal, perquè l'Ajuntament té un munt de patrimoni que el té ple de coses de l'Ajuntament, que això també... Bueno, hi ha molta feina pendent de cuidar el patrimoni, de donar-li un ús més enllà d'un magatzem, no? Llavors, aquesta era com la idea base que molta gent podria tenir al cap i, bueno... Pues anar fent, i com que tampoc és una idea que t'entusiasmi, perquè, diguem-ho així, tampoc ho és, doncs bé, doncs molta gent diu, vale, pues si ha de ser un pàrquing, que sigui un pàrquing, i bueno, a veure si tenim menys cotxes voltant, no? Que és la idea general, que ja ho veurem, perquè han d'arribar fins aquí. Però han sortit idees realment que no ens esperàvem. Hi ha hagut gent ficant sobre la taula, per exemple, sales de concert, que a priori diries, bueno, a veure, on anem? I després autoexemplificàvem amb altres exemples europeus d'algun parell de llocs en què hi ha sales soterrades de concerts i era en plan, vale, un segon, jo això no ho havia parat a plantejar-m'ho, no? Hi ha moltes altres idees, hi ha 27, no sé si, no m'estic confonent del dia de la... Hi ha una quinzena de projectes presentats que són una mica dispersos, és a dir, no tenen una concreció d'això ha de ser així, l'escala d'anar per aquí, i la gràcia que vèiem quan ens els miràvem una mica també és que molts d'ells podrien arribar a casar i tots tenen un vincle de sostenibilitat, que és precisament la pega que li trobaríem al projecte actual en majúscules, i de socialització, que és una cosa que ens hem trobat a posterior de la pandèmia completament bloquejada, que no sabíem com desenvolupar, i la idea i la gent ha aconseguit lligar aquests dos elements, també afegint fins i tot jardineres més grans a les que actualment preveu el passeig perquè realment pugui haver-hi un conjunt d'arbrat real al passeig. Vull dir, hi han coses que lliguen també amb la part de dalt del passeig i, per tant, això s'hagués hagut de fer. La majoria de grans licitacions tenen un concurs d'idea prèvia i aquí, com ja tenien pel boc gros el que anava, recordem que això era la idea original de qui va construir els ferrocarrils, que hi va fer allà, va preparar perquè fos un pàrquing. I llavors l'Ajuntament es veu obligat doncs, a seguir amb aquesta idea una mica. O no. I aquest és el qüestionament que fem. Que ningú para a dir-se, o potser no.
Segueixo en política municipal. Presentaran al·legacions als pressupostos o a les ordenances?
Presentarem al·legacions a les ordenances. Ja ho vam dir, no estem d'acord amb aquest increment del 3,7 lineal. Es podria fer d'altres maneres. També perquè al final és una mica pel boc gros i sense detallar-ho massa. Recordem que això et deixa l'augment d'aquest mandat entorn al 6%, i a més, en comptes de ser progressiu, ho fan així perquè ja ens ho van dir en el ple, que l'any que ve, com que serà més proper a les eleccions municipals, doncs no es pujaran ordenances. I això és una pràctica habitual, però el problema és que ja directament ho plantegin així. Llavors, aquest any incrementem el doble del que ho hauríem de fer per... Bueno, el ciutadà ho notarà en una mitjana normalitzada quan hagin passat un parell d'anys. Home, no té gaire sentit. No té gaire sentit que els cursos de gent gran s'incrementin un 3,7%. Per molt que et diguin, bueno, el ciutadà quasi no ho notarà, com molt seran 10 euros l'any. Bueno, però és que són 10 euros d'aquí, són 10 euros d'allà. No té cap sentit aquest augment d'aquesta manera, perquè als partits de govern els hi va bé i aquesta pràctica no és gaire... adequada, i a més, si menys si se suma un increment que arribi en aquest increment tan alt. Presentarem al·legacions en el sentit de sostenibilitat, per exemple, tot el tema de plaques fotovoltaiques. Nosaltres voldríem presentar més al·legacions, però recordem que hi ha coses que per llei no t'ho deixen canviar. I com que hi ha una llei que pràcticament no preveu bonificacions en temes mediambientals, que també seria hora que l'Estat es fiqués les piles en això, doncs presentarem per intentar que realment s'apliqui la bonificació de les plaques a comunitats de veïns, que fins ara no es feia, i tot i que ens diuen que el redactat que han fet ja ho preveu, valorem que hi haurà problemes de fer-ho arribar, i perquè s'obri camí per les comunitats energètiques, perquè aquest any que ha passat s'han omplert la boca de que això es resoldria, però trobem que les comunitats energètiques no veuen que hi ha la proposta, no veuen que avanci per part de l'Ajuntament, i hem vist molts exemples en què és precisament l'administració qui fa obrir camí a aquestes comunitats, que recordem que és que l'administrador, si os cedeixi un sostre dels seus edificis, perquè diferents persones, a través d'una comunitat energètica, i per tant hi ha com una seguretat jurídica, i fiquin plaques solars i se'n beneficin dels excedents. I aquí l'Ajuntament també hi podria treure un benefici, més enllà del seu propi, que és tota l'estona el que critiquem, que és que només pensen en la transició energètica en els seus propis edificis i no en com arriba la resta de la ciutadania. I la primera està bé, però és que la segona també és absolutament necessària.
Creuen que arribaran a bon port aquestes al·legacions?
Jo crec que se les llegiran i fins aquí és el que crec que passarà.
Això és el que passa habitualment?
Jo valoro positivament quan ens reunim amb la regidora Montse González, perquè és sincera i tenim una bona entesa. Això no vol dir... Bona entesa vol dir que tenim cordialitat i que ens escoltem durant la reunió, però en cap moment d'aquest mandat m'ha semblat que cap de les nostres idees fos valorada per realment arribar a bon port. Només quan els ha semblat que el seu acord de govern semblava que anava justet, ens han trucat més, però perquè ens entenguem, bé, les trucades han baixat notablement i no han passat mai d'escoltar. No hi ha hagut mai cap proposta que diguessin sí, ho incorporem perquè ens sembla una bona idea. Només hi ha hagut una excepció, que és que nosaltres vam fer una al·legació a les ordenances de fa un parell d'anys en què deia que davant d'onades de calor s'havia de tornar a fer allò que deixàvem entrar la gent a la piscina gratuïtament. I no només se l'han saltat, sinó que ara l'ordenança diu una cosa i ells no la posen en la pràctica. I, per tant, encara és més greu, perquè si m'has d'aprovar una cosa només per quedar bé i després no l'aplicaràs, estem entrant en una espiral problemàtica. Al final, ja sabem que ja tenen els vots, ho sabem tots, de facto hi ha un govern de 14, tenen l'estabilitat d'un govern de 14 i, per tant, ja entenem que és fàcil repartir a dins del ple el mantra dels del no, de no voleu res, però com els hem dit moltes vegades, tenim moltes propostes, les hem fet arribar. Vam ser els primers, per exemple, amb arrel de la Covid, en cedir-los espai i reconèixer que era una situació sobrevinguda i que els donàvem marge per treballar, però vam estar treballant en propostes del que per nosaltres va ser l'inici del tri amb la vida, que després no s'han tingut en compte i les coses que ens han incorporat en el famós pla de xoc, que bueno, ja en podríem parlar també, a vegades consten propostes incorporades que no és veritat. Vull dir, són lectures absolutament diferents i algunes una mica creatives, com per considerar que allò s'ha portat a bon port.
Seguint la política municipal, des de fa un parell de plens, la Crida lamenta, i fins i tot amb algunes rodes de premsa, que no hi pugui accedir públic a dins de les sales de plens. Per què no hi pot accedir i per què és tan important per vostès que hi puguin accedir?
Per nosaltres és molt important perquè quan decidim que una cosa és pública és perquè hi ha una sèrie d'elements de transparència que vinculem a aquesta publicitat. I publicitat no vol dir publicar-ho en el BOE, sinó facilitar el butlletí el de la província o facilitar tots els mecanismes perquè la gent hi pugui ser. Això vol dir que hi han d'haver-hi còpies dels documents a les seus municipals, no només a internet. Ha d'haver-hi un mecanisme perquè la gent s'aproximi al ple i no ens val que el punt en el que estiguem ara, i sembla que sigui per molt de temps, sigui el de les rodes de premses de Rajoy. Bàsicament estem en uns plens en què tenim el ciutadà veu per la tele i no té cap possibilitat d'accedir. I l'altre és que, normativament, el ple és públic i per això hi pot accedir premsa, per això hi pot accedir els tècnics municipals i per això hi poden accedir els ciutadans. I ara mateix és l'alcaldessa qui està negant que puguin accedir els ciutadans. Però, en canvi, decideix, per un criteri d'utilitat, tota la resta de gent que poden entrar. Nosaltres valorem que aquest criteri, aquest marge de maniobra, no és cert que el tingui. I estem molt en desacord amb la decisió del secretari de que això és completament el lliure albiri de l'alcaldessa. Recordem també que han entrat estudiants que venien d'una universitat a fer un treball i ens sembla molt bé que vinguin, però en tant que és un acte públic i, per tant, la gent ha de poder venir. Precisament celebraríem que vinguin aquestes estudiants, però no perquè els hi ha donat permís l'alcaldessa, donarà permís a tothom.
És un problema de pandèmia, de coronavirus?
Teòricament sí, però recordem que tenim una de les poques sales de plens que s'ha instal·lat un aire amb ventilació mecànica que, en teoria, regenera l'aire, que hi ha plens que sí que han recuperat la presencialitat, i que al final hi ha un moment en què hem de recuperar la normalitat i no s'hi val que primer l'excusa fos el Covid amb la normativa del Procicat i quan desapareix aquestes limitacions de Procicat segueix havent-hi una altra excusa. La ciutadania ha de poder accedir i si ens sembla que aquest espai no és l'adequat, que s'habiliti per ROM un altre espai en el que puguem anar.
Li preguntava tot això i li preguntava la part de la pandèmia, perquè en aquest sentit no sé què els sembla la proposta del Nadal que ha fet l'Ajuntament, perquè una de les coses que ens sorprenia és que no els vèiem a ningú de la Crida en aquella presentació, sí que hi havia altres grups municipals, no? No hi eren perquè no els agrada la proposta de Nadal?
No hi eren perquè no ens agrada com es fan les propostes d'aquest estil a la ciutat. És a dir, allò són rodes de premsa, per fer de vendre fum, i ja sé que no els agrada que ho diguem així, però al final són actes en què no tenen absolutament res consensuat, en què se'ns convida el dia que hi ha sort, perquè altres, com els de Next Generation, la reunió amb l'oposició era després de la roda de premsa, i en què bàsicament aniríem a l'expectativa sense tenir ni idea de què anunciarà l'alcaldessa. És una mica el que ja ens ve passant en altres llocs. I davant d'això, doncs, en alguns actes decidim no anar-hi, perquè al final, doncs, si és la seva posada en escena, doncs és la seva. També perquè ja ens vam queixar bastant el Nadal passat. A mi m'encanta el Nadal, vull dir, no trobaran un grinch aquí. M'apassiona i m'encanta veure els carrers durant Nadal, no només per les llums, sinó per la il·lusió que hi ha. I si bé el Nadal passat doncs estava molt constrenyit per la pandèmia, doncs van passar coses com que l'obertura de llums, quan es va fer l'encesa de llums, allà no hi havia cap previsió i estava tothom un sobre les altres persones i no van voler-hi anar per aquest mateix motiu que et deia, però, clar, veies les imatges i deies, ostres, per què en alguns actes van tant a filar prim de qui pot anar, com pot anar, i altres, bueno, aquí la porta és grossa, no? I hi ha moltes contradiccions en el nivell de les coses que venen limitades per pandèmies i algunes no s'aguanten amb les altres.
Però la proposta de Nadal els sembla correcta?
Ens sembla que hi ha una proposta de molta llum i ja la veurem quan es materialitzi. L'any passat, quan ens van fer la proposta, no ens semblava malament, ens semblava correcta, i conforme van avançant es van demostrant una sèrie de desastres prou importants. Les informatives els vam avisar, això serà un error perquè esteu limitant els aforaments a través d'aquí i aquí, i ens van dir que no, que érem uns agoreros, i després va resultar que van haver-hi problemes d'accés i tal. A nosaltres ens agrada que es recuperi la cavalcada. També ens agradaria saber, doncs, tot el tema de seguretat que acompanya, o si han decidit que la Covid en els actes a l'aire lliure s'ha acabat, no? Perquè llavors tenim com un doble criteri. Un concert de la Damenis Gelabert, en què només podien entrar 200 persones per festa major, i un concert de la Damenis Gelabert per Nadal, que no sé quin és l'aforament i si l'han dit, però m'imagino que no seran 200 persones. I en un moment en què probablement no estarem de davallada en temes de pandèmia. Llavors, bueno, els criteris no són els mateixos i és una mica estrany.
Em queden moltes qüestions pel mig. Apunto una i després anem a 2023, una molt ràpida. Capitalitat de la cultura catalana. Què li passa a la Crida amb aquest projecte?
Doncs una mica el mateix que amb el que em deies del Nadal, no? Però encara més exagerat, perquè això era una proposta que havia de venir amb consens absolut. Recordem que no era una proposta del govern, sinó que era una proposta que portava Junts i que, dins de l'acord aquest que tenen de sostenibilitat, de govern, doncs que dins de la promoció de la ciutat que fan, doncs això hi entra. I ens van convèncer amb una sèrie d'elements. Primer ens la van presentar i no ens agradava perquè deixava fora molts elements de vinculats a la cultura popular, a com participen les entitats, però ens van convèncer i ens van dir, fem un salt de fe i som-hi. I a la setmana, a la primera reunió, ja ens van demostrar que no pintàvem res, que no ens deixaria ni intervenir ni a nosaltres ni a totes les entitats d'igual manera, dient-nos que després això vindríem un procés més llarg, que ja veuríem, però el cert és que no es materialitza i és una proposta que no ens agrada. El govern ha perdut el consens, el va perdre la primera setmana, tot i que li vam fer confiança cega una mica, i no és només la Crida. De fet, hi ha més grups que han manifestat que aquesta unanimitat que era necessària es va perdre a l'instant per part del govern, i és només per la unilateralitat i la manera de fer de govern. Aquesta proposta podria anar acompanyada i treballada conjuntament en entitats i seríem. De fet, el que valorem és que el protagonisme no ha de ser dels partits polítics, precisament, sinó que ha de ser de totes les entitats que integren la cultura catalana, i ho lliguem a Festa Major, en què va haver-hi un desgavell molt important. Llavors, això s'ha de lligar i s'ha d'arreglar perquè hi puguem ser totes, perquè si no serà només d'algunes.
Acabo. 2023. La Crida ja té candidat?
No té candidat.
Quan se sabrà el candidat o candidata de la Crida?
La Crida estem treballant en un procés, com sempre, de valorar com i què anem a fer a la ciutat. Evidentment no ho hem deixat de fer mai, però que nosaltres ens ho replantegem sempre perquè cal valorar-ho. Estem, com ja vam dir, no hem descartat mai l'opció de ser a govern. Nosaltres hem valorat també durant tot el mandat la possibilitat d'un govern alternatiu, perquè el govern que hi ha no ens agraden les polítiques que implanta. I, per tant, estem treballant en fer créixer la Crida, en fer créixer l'espai natural d'esquerres de la Crida. Això no vol dir que passi obligatòriament per el que s'imagina tothom, de pactes de partits, al contrari, passa per fer créixer la base.
I això quan se sabrà? És a dir, quan hi haurà un nom?
Nosaltres no prometem una data i un nom, ja ho saps, Mireia. Jo crec que aquest any, aquest mandat, al final de mandat, arribarem abans que l'anterior. Però sí que és cert que els processos de buscar com ho acordem, com ho
Vostè
treballem...
Vostè seria còmode fent-ho, sent la candidata de la Crida?
La majoria dels electes i dels que es presenten a llistes de la Crida tenim la particularitat de que anem una mica al que ens digui l'organització, perquè és un període en què tu has obert i que tu obres la possibilitat d'estar aquí i treballant-hi com sigui. I, per tant, molt probablement, jo et dic i tant el que em digui la Crida, però la Nani et diria el mateix i el Lluís et diria el mateix i altres persones que segur que integraran la llista de la Crida a les properes eleccions.
Anna Lara, gràcies per haver-nos acompanyat. Que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.